Doncs avui és el Dia Mundial del Turisme, 27 de setembre del 2021, a un país com Espanya. Després de la pandèmia de la Covid-19, aquest any sembla que s'ha recuperat nivells de turisme i tot això, evidentment, quan, com a país, depenem tant de l'ingrés en aquest concepte, doncs és de estar benvingut. Dia Mundial del Turisme, avui, 27 de setembre. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit d'aquest tema i d'altres aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Les 12 i 20 dilluns, començant setmana 27 de setembre del 2021. Hores d'ara amb 22 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem de seguida la nostra connexió amb l'Agència Estatal de Meteorologia, on ens parlaran d'aquesta, de la previsió meteorològica. Aquest cap de setmana, amb unes precipitacions que localment han estat fortes, parlarem també amb l'Armando Álvarez, perquè ens digui com van anar les precipitacions, i també que el cap de setmana les mínimes van ser lleugerament altes, però que aquest matí hem tornat a baixar 13 graus de mínima. Tot seguit, amb Armando Álvarez i amb l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens acostarem a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui escoltarem missatges que ens envieu al nostre WhatsApp, amb missatges de veu, que són els que després us podem reproduir. Els altres doncs, els puc llegir jo i te'ls explico, però sempre et dic el mateix. Prefereixo que m'enviïs els de veu, perquè així també ens escoltem la veu tots plegats. Ho escoltarem avui. La setmana passada preguntàvem, entre d'altres coses, parlàvem de que la Guàrdia Urbana doncs semblava que a les nits només n'hi havia 12 de guàrdia a la ciutat de Lleida, perquè parlaven de que es doblaria per evitar els botellots i que n'hi hauria 24, per tant vam deduir que n'hi havia 12. I també parlàvem dels polítics. Què opines dels polítics? Doncs bueno, avui us passarem missatges de coses que ens heu enviat. Recorda que el nostre número de WhatsApp és el 664-526-180. 664-526-180. Pots enviar missatges de veu del que tu creguis, del que tu vulguis, de qualsevol tema que jo et pregunto o et suggereixo, o de qualsevol altre tema que tu vulguis explicar. Que de veritat, al final, el que ens expliqueu és el que és realment interessant, perquè és el que està passant i el que viu cada persona. 664-526-180. 664-526-180. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Alba López, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Predomina el cel amb intervals de núvols alts. Durant aquesta segona meitat del dia, també a la vessant nord del Pirineu, amb nuvolositat d'evolució diurna, que no descartem que pugui deixar algun xàfec dèbil. Les temperatures, les màximes en lleuger ascens. Avui arribem als 23 graus a Viella, 27 a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell, Lleida i Balaguer. Tot això amb vent variable i fluix. De cara a demà dimarts, al Pirineu trobarem intervals de núvols que aniran augmentant al llarg del dia. A la resta, cel més clar, encara que per la tarda no descartarem algunes precipitacions dèbils i disperses. Les temperatures, les mínimes, canviaran poc. Aquesta propera matinada es mantindran entre els 10 i els 14 graus i, en canvi, les màximes de cara a demà al migdia baixaran. Ens quedarem amb màximes d'entre 21 a 26 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Per cert, que aquest cap de setmana, com dèiem, doncs hi ha hagut força precipitacions, però locals, d'aquells molt puntuals i molt restringides en el lloc i que, per tant, fan difícil la previsió. Per exemple, una pedregada dissabte a la tarda va malmetre diversos cultius a la Noguera i el Segrià amb pedres que van superar els 2 centímetres. Tot això va passar dissabte. La forta precipitació va afectar cultius de panís, pomes i figues de poblacions com Almenar, Alguaire, Albesa, Balaguer, Menàrguens, la Sentiu de Sió i Cubells, a la Noguera. La tempesta es va produir al voltant de les 5 de la tarda i va entrar pel nord-oest del Segrià. Es va desplaçar en direcció nord-est cap a aquests municipis. A Balaguer, la pedra també va emblanquinar alguns carrers i, d'altra banda, doncs no es descarta que en algun municipi la calamarsa hagi quedat barrejada amb molta aigua. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bueno, aquestes són les xifres ja a posteriori, sí. Però sí que és veritat que es va tornar a reproduir el fenomen que ens vens explicant des de la temporada passada, i és que hi ha capítols de precipitació molt local i molt ràpida, el qual fa molt difícil fer aquestes previsions.
Sí, però això ja venia passant, sí. No solament des de fa un any, sinó fa molts anys.
Clar.
Hem de recordar el 23 de setembre del 2016, tremendo aiguat de més de 70 litres, aquesta vegada han caigut al voltant de 24, a Balaguer. Mm-hmm. I si repassem la història, hi ha aiguats a Balaguer des de 1830,
que sí.
37, que ara acabo de trobar un en el llibre Catalunya dia a dia, en el que del temps, en quant al temps, que és la segona quinzena de setembre, la més propícia als aiguats localitzats, siguin en pedra o no. Però és que no caien molt lluny. A Lleida Ciutat, el 27 de setembre de l'any 92, va caure l'aiguat més gran mai registrat a Lleida, almenys en registres, dels darrers 80 anys. És a dir, 26 de setembre. És una època...
Quan va caure de quantitat, Armando?
83 litres.
Perquè a la ciutat de Lleida, molt poc temps. Amb molt poc temps, no?
La història, el diari La Mañana, el diari Segre, en les fotografies d'aquell desastre, va tombar arbres, va ser una gran ventada. És propícia aquesta mena d'aiguats, que aquesta vegada han afectat al sud de la Noguera i al nord del Segrià entre 15 i 24 litres.
Clar, clar.
A la resta va ploure, però amb menys quantitat. I a la ciutat de Lleida va haver la tempesta en xafe de només 3,8 litres al matí, 8-10 del matí de dissabte. I després va caure quatre gotes al final del dissabte, ja a la matinada de diumenge. Ja s'havien previst aquesta possibilitat de xafes i tempestes, però no exactament a quin indret cauran, això és imprevisible. És cert que al llarg dels 25-30 anys, sobretot els darrers anys, hem ficat un fum tan gros que sembla que és nou, però això va passant, ha passat i continuarà passant.
I tant.
D'aiguats molt localitzats.
Tenim mala memòria, Armando, tenim mala memòria.
El 23 de setembre del 2016, que no és gaire lluny, va ser una inundació total de la ciutat de Balaguer. N'hi ha fotos,
només
fa 5 anys, i no... Per lo que es digui, estadísticament, aquestes dates, el 23 al 26 de setembre, es produeixen aiguats localitzats molt intensos.
Molt bé.
Armando... que no és que sigui normal, però és lo habitual.
No, però és el que dius.
No passa cada any, evidentment.
No, però ha passat...
No passa cada any, doncs sembla que cada cop és extraordinari.
Ha passat i tornarà a passar, això està clar.
Sí que n'hi ha una gran pedregada, vull dir, hi ha camps de futbol que s'han vist totalment emblanquinats d'aquella zona en els vídeos, i va ser localitzada en aquesta zona, nord del Segrià i sud de la Noguera, sud-sud-est. Després va ploure, però amb menys quantitat. Molt. I només va ploure a les comarques de Lleida, eh? Gairebé a la resta de Catalunya no va ploure.
Pues, Armando, escolta, demà parlem ja de previsió a mig termini del que queda
però,
de setmana.
Encara que sigui un petit avanç, sembla que la setmana serà tranquil·la.
Tranquil·la,
no
vale.
Esperen aiguats, almenys de moment, almenys fins divendres o dissabte, que podien arribar alguns. Sembla
pues
que tenint un ambient temperat, i avui podien arribar 28 graus,
bueno.
Que és una temperatura més que estiuenca. Vamos, molt suau, molt temperada.
Sí. Molt bé, Armando, molt bé. Parlem demà.
Sí, demà.
Gràcies, Armando. Home, jo diré que ahir em vaig cremar. Ahir em vaig cremar. En fi, va, anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Clar, no cal córrer massa perquè un ja no té la protecció natural a la part superior del cap i... Estem a final de setembre i el dissabte va estar núvol i vaig pensar, mira, serà molt, doncs vaja, o sigui que potser no m'he cremat amb tot l'estiu i ara, acabant el mes de setembre, doncs igual encara tindrem una cremada. En fi, afortunadament això és ràdio, no és televisió i així no ens hem de veure. Va, que parlem de successos. De veritat que quan llegeixo aquest tipus de succés, que darrerament el llegeixo molt, m'indigno una mica. Et torno a recordar el nostre número de WhatsApp, 664-526-180, jo ara te l'explico i tu em dius què penses. 664-526-180. La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la setmana passada, a final de setmana, un home de 31 anys i natural de Marroc com a presumpte autor dels delictes de conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues, conducció temerària i resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Cap a les 11 de la nit, una patrulla va veure un vehicle saltant-se un semàfor en vermell a la plaça Espanya, a Lleida. Els agents van indicar al conductor que s'aturés, però aquest va accelerar a gran velocitat en direcció a l'avinguda de l'Exèrcit. Durant la fugida va provocar un accident amb 6 vehicles implicats que estaven aturats en un semàfor en vermell. Alguns dels conductors i acompanyants van resultar ferits lleus i van ser traslladats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Finalment, la Guàrdia Urbana va aconseguir aturar el vehicle, moment en què tant el conductor com l'acompanyant van baixar i van fugir corrent a peu, tot i que van ser interceptats a pocs metres pels agents. Els policies van observar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques i drogues. L'home va marcar 0,58 grams per litre aspirat en la prova d'alcoholèmia i també va donar resultats positius en cocaïna i amfetamina. Davant els fets, va ser detingut per la Guàrdia Urbana. En fi, dic que quan llegeixo aquests successos, m'indigne per dues coses. Una, hi ha el menyspreu cap a la gent de l'autoritat. A ningú ens agrada que ens vingui la Guàrdia Urbana, el Mosso d'Esquadra o el Policia Nacional a recriminar-nos alguna cosa. Agradar no ens agrada a ningú. Ara bé, si ho has fet, o et donen l'alto, pares. És l'autoritat. Estiguem d'acord o no? És l'autoritat, pares. Ja comencem amb aquest menyspreu. O sigui, aquí ja és el salvatge oest. Ja estem a l'oest de Catalunya, doncs només ens faltava el salvatge. Aquí ja ens és igual autoritat o no autoritat. Però l'altre. Si veus, no condueixis, sisplau. És que jo ho sento, això és de judici ràpid, però ràpid, eh? No s'hauria de perdre massa temps, no hi ha massa atenuants. El sistema de justícia, evidentment, hi ha de ser la figura de l'advocat defensor, que alegui el que vulgui. Però una persona que dona positiu amb alcohol, amb dues drogues, i que quan la Guàrdia Urbana el fa aturar, accelere, col·lisiona amb 6 vehicles i encara després es dona la fuga corrent, ho sento, per mi és un judici molt ràpid, eh? Molt ràpid. És més, potser hauríem de començar a revisar les penes que hi ha per aquestes històries, perquè les persones que estaven aturades al semàfor correctament no en tenen cap de culpa. Ara ja tens, primer, problema burocràtic amb la teva assegurança, amb l'assegurança de l'altre vehicle, arregla'm el vehicle, estigues no sé quants dies sense vehicle, que te'l peritin malament, aquestes històries. Qui hi heu passat ja sabeu per on va. Dos, si a sobre t'has fet mal, perquè una fuetada cervical és molt fàcil de rebre, si t'has fet mal, doncs ja m'explicaràs. Ves al metge, mals de coll, igual t'has de medicar, anar a rehabilitació. Sisplau, és que no pot ser. És a dir, si la gent fa això és perquè les sancions han de ser molt baixes, si no, no s'entén. Dic presumptament perquè tampoc ho sé exactament. No sé, tu què en penses? 664-526-180, 664-526-180. Jo crec que fa massa temps que escoltem successos com aquests. En fi, parlem dels indicadors epidèmics de la Covid-19 que continuen baixant en les darreres 24 hores a les comarques del Pla de Lleida i han pujat lleugerament a les de muntanya, tot i que el Pirineu es manté en risc de rebrot baix. Així, segons l'actualització de dades de salut, d'avui dilluns la velocitat de contagi, la RT, ha baixat 8 centèsimes a Ponent fins al 0,81 i ha pujat 4 centèsimes al Pirineu i que se situen al 0,67, tots dos per sota de l'1. De totes maneres, a nivell municipal hi ha certs punts, al Segrià, hi ha certs municipis que tenen un risc de rebrot extraordinàriament alt i casos positius. Per tant, no baixem la guàrdia, sisplau. No és hora de baixar la guàrdia, ni molt menys. El Departament de Salut dona per tancada la campanya de vacunació massiva contra la Covid-19 a les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu, amb 590.000 dosis administrades i un 70% de la població vacunada amb pauta completa. En la nova fase que es posa en marxa es concentrarà la vacunació massiva a la regió de Lleida, al pavelló 11 de setembre de la capital del Segrià i els CAP del territori. Els punts de vacunació massiva de Mollerussa i Tàrrega continuaran administrant segones dosis fins al 30 de setembre. I a partir de llavors, els usuaris pendents de rebre la segona dosi seran citats a l'11 de setembre de la ciutat de Lleida. Pel que fa als usuaris de Balaguer i Alcarràs, podran seguir rebent la vacuna a la seva àrea bàsica de salut. Per tant, ull amb tot això, que si encara et falta, fins al 30 tens temps, si has d'anar, per exemple, a Mollerussa o Tàrrega. A partir d'ara, Salut aproparà els punts de vacunació massiva als CAP i els equipaments habilitats per a aquesta finalitat en els diferents municipis. D'aquesta manera, s'entrarà en una segona fase de manteniment i de cerca proactiva d'aquelles franges d'edat i col·lectius pendents de vacunar a partir dels CAP i del coneixement i proximitat amb els usuaris per tal de seguir implementant altres accions de diferent intensitat. Així, el pavelló 11 de setembre de Lleida romandrà obert com a punt de vacunació i aquesta es farà amb cita prèvia o sense. Tanmateix, Salut està valorant la nova ubicació del punt de vacunació de Lleida Ciutat, des d'on es coordinaran les accions necessàries de vacunació pel territori amb equips mòbils, perquè al final el pavelló 11 de setembre, a hores d'ara, si ja has passat per davant, és que no hi ha mai ningú a la cua, no hi ha mai ningú. No té sentit mantenir aquest equipament amb tota la despesa que comporta obert, si no ha d'anar ningú a vacunar-se. Quan dic ningú vol dir que és que no hi ha ningú a la cua, tal qual entres, et vacunen i surts. Em fa gràcia que la regió, que Salut estigui pensant a veure on posem ara la nova seu de vacunació. Home, doncs a l'edifici nou que vau fer per la Covid-19 tocant a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida de tres plantes. És que si no, no s'entén per què està fet aquell edifici. És que segur que hi ha lloc per fer punt de vacunació allí. Vaja, segur. En fi, obrim plana de política local. I és que els tres regidors del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida, Ángel Ribes, José María Córdoba i María Borrell, passaran a ser regidors no adscrits al consistori i d'aquesta manera el grup es quedarà sense cap representant a la paeria. L'alcalde Miquel Pueyo ha explicat que en el ple de la setmana vinent es donarà compte de la decisió del grup de Ciutadans d'expulsar d'aquesta a Borrell, així com de l'acord adoptat per Ciutadans de fer fora del partit a Ribes i Córdoba. Ho explica l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo.
S'han produït dues decisions gairebé coincidents en el temps. El grup de Ciutadans expulsa la senyora Borrell i, per tant, l'envia al paradís dels no adscrits, i el partit Ciutadans expulsa com a militants el senyor Córdoba i la senyora Ribes, amb la qual de facto també els envia al paradís dels no adscrits.
Canviem de tema. Els castellers de Lleida han celebrat aquest diumenge la primera actuació des de l'inici de la pandèmia. Ha estat a la plaça de la Paeria de Lleida en el marc de les festes de tardor i davant l'atenta mirada de centenars de persones, tant d'aquelles que havien reservat amb antelació les 90 places disponibles com les que s'han concentrat darrere les tanques que delimitaven l'acte. El cocap de colla, Marc Perea, ha dit que és tot un orgull celebrar la primera actuació amb castells després de més d'un any. Per la seva banda, el president dels castellers, Pau Bonet, ha qualificat d'estrany i aclaparador el fet de poder tornar a actuar, tot i que també s'ha mostrat content i emocionat de veure bona part de la colla reunida de nou. És moment de tornar amb aquella normalitat que dèiem. I abans d'acabar, parlem del territori, perquè la Diputació de Lleida ha reobert ahir diumenge al matí la carretera LV-9047 entre Sant Llorenç de Montgai i Camarasa, la Noguera, que portava gairebé un mes tallada per les obres de sanejament que s'han fet als talussos laterals. La via es va tallar al trànsit el 30 d'agost passat, amb la previsió de reobrir-la a mitjans d'aquest mes, però una caiguda de roques el 10 de setembre va afectar la via i va obligar a allargar els treballs. En aquest sentit, el tram més afectat per la caiguda de pedres, d'uns 60 metres, s'hi ha habilitat un pas alternatiu d'un carril amb un semàfor regulador, però vaja, que està obert i que això és una bona notícia. Abans de seguir, d'escoltar la vostra veu, la veu dels oients, parlem un moment d'esports.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Victòria de prestigi de la M femení al Requesens davant del Saragossa. El Força Lleida tanca el fitxatge del pivot senegalès Massin Fall i el Lleida Esportiu naufraga en el camp de l'Andratx en la seva quarta jornada sense una victòria encara pel marcador de 3-0. Segona derrota consecutiva. L'entrenador de Lleida Esportiu, Gabri, diu que pràcticament s'ha tocat fons.
I hem de millorar molt. Hem de millorar molt. Crec que bueno, el partit d'avui ens ha de servir com a nivell de resultats, jo crec, de dir, bueno, no sé, no plantejaria com tocar fons, però sí que és veritat que bueno, que el partit d'avui ens ha de fer reflexionar tots, individualment i col·lectivament, per trobar solucions a això.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja saps que tenim en marxa el nostre número de WhatsApp perquè ens envies missatges de veu o de text, 664-526-180, 664-526-180. Jo, escolta, els escolto tots. Potser no al moment, perquè de vegades s'acumulen, però escoltar i llegir, t'asseguro que els llegim i els escolto tots. I entre d'altres, avui et volia compartir amb tu, per exemple, el d'una oient que responia el dia que parlàvem de quina opinió et mereixen els polítics. Hem rebut unes quantes, però mira, ens quedem amb aquesta.
Volia opinar una mica dels polítics, que la veritat en tinc una opinió desastrosa. Començant perquè n'hi ha massa, perquè crec que no necessitem tants. Si fessin la seva feina tots, en sobre molts. Llavors, n'hi ha que la veritat no sé què pinten. I, en fi, els que es veuen una mica o que sentim una mica, pues tu, n'hi ha alguns que, bueno, més valdria que callessin la boca i es dediquessin a solucionar els problemes, que la gent en tenim molts, n'hi ha molts de problemes, i ells a vegades parlen, que ho arreglaran i no, la cosa no funciona. No ho arreglen. I després les coses es eternitzen, no acaben mai. En fi, aquí a Lleida mateix, aquest grup que tenim aquí a l'Ajuntament, jo no sé, t'ho dic de veritat. Parlem d'obres, per exemple. Hi ha carrers que estan, jo visc aquí a Fleming, doncs Fleming està fet una verdadera pena. Jo sóc una persona gran i tinc que mirar molt a terra amb cuidado perquè hi ha rajoles aixecades, clots, de tot. I dius, bueno, escolta, no sé, ja deu haver a l'Ajuntament un senyor que es preocupa una mica de mirar a veure què és el que falta per això, per arreglar, passejar pels carrers i mirar, no només a que t'aplaudeixin, sinó a fer feina, tu. Escolta, que trobo que n'hi ha molta, però que molta. Escolta'm, i no ho sé, t'ho dic de... Estic una mica desabuda, o sigui, no, decepcionada, dis-ho com vulguis.
T'has sentit identificada o identificat? Explica'm la teva història. 664-526-180, 664-526-180. Preguntàvem sobre el paper dels polítics. No cal que siguis de Lleida ciutat. Afortunadament, ens escoltem a tota la província de Lleida. Pots parlar des del teu municipi sense cap mena de problema. També parlàvem de la Guàrdia Urbana, que a priori vam descobrir que n'hi havia 12 de guàrdia a les nits. Jo preguntava, creus que n'hi ha suficients o no? I entre d'altres respostes, una oient ens parlava, independentment de si n'hi ha suficients o no, de com creu que haurien d'estar fent la vigilància de la ciutat.
Penso que quasi ni tenim ni quasi tindrem, a veure, no ho sé,
però el que sí que em penso que haurien de fer és, en comptes de passejar tant amb el cotxe amunt i avall, anar a voltar, a caminar, com se feia abans. Hauria d'haver patrulles caminant tot el dia, i a la nit, si convé, pel carrer, però caminant, no en cotxe. En cotxe no solucionem res. Bueno, és el que penso jo. Perquè, claro, si passa alguna cosa, quan truques allà, quan arriben i ja ha passat, que no, que no. Ha de ser caminant. I així se n'enterarien de tot al moment.
Ja sabeu que amb educació totes les opinions són vàlides, només faltaria. Aquí tens el teu altaveu. Envia un missatge de veu, 664-526-180.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Censurar menys. Justificar menys. Embrutar menys. Sentenciar menys. Prova de fer-ho. Aprofita l'oferta de llançament 3 mesos de subscripció gratis. El periòdico. Entendre-hi més.
Llega la nueva programación Viajeros Más 60 de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, cruceros, sin gastos de cancelación. Pensión completa y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Y recuerda, somos agencia acreditada en viajes del Imserso. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
¡Vamos! 3, 14.
Ja sap que hi posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que els dilluns ens acompanya el Joel Carnicer amb l'espai Algú ha fet o, àlies, Las noticias del reírse. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. All right.
Es las noticias del reírse o el de las noticias del reírse. Joel Carnicer.
Que torni a trucar aquest senyor, per favor, que sempre ho diem i no truque.
No truques. Vinga, va, 664-526-180, deixa'ns un missatge de veu. 664-526-180. Podem fer una pregunta perillosa, ara que hi penso? De la festa menor, bueno, festa menor, les festes de tardor, sí. Però bueno, vull dir que, no, que avui és laborable normal, no donen festa, no, tu, des de la distància?
No, pels apàtrides no donen nada. Festa.
Bueno, però quan és la d'allí, bueno. Sí.
Sí, però no fan 2 dies de festa com nosaltres, perquè nosaltres allí al maig fèiem festa al maig, a Lleida, al maig i al setembre, i allí només fan un dia de festa, que és el maig. Ah. El qual me sembla bastant indignant.
No, home, perquè bueno, l'altre dia de festa de cobre en vacances ja.
No ho sé, espero que sí. Però vull dir que de festa major allí només n'hi fan una, Granollers, i em sembla com bastant curiós.
Bueno. Vinga, va, les notícies del rei, se va.
Jo vinc amb moltes notícies, vinc amb notícies calentetes, i justament abans d'entrar al programa estava pensant una cosa que m'ha fet suar. I és que aquest espai fa 8 anys que l'estem fent.
Així, per damunt.
Serà la 9a temporada aquesta, o alguna cosa així, i llavors el que estava pensant és, hosti, abans la feinada era meva trobar notícies de Lleida perquè no n'hi havia, i ara quasi cada programa tinc una notícia de Lleida.
Sí, poca broma, eh? Vol dir que estem entrant al món, eh?
Sí, sí, llavors és com amb 8 anys, de sobte s'ha tornat tot com molt boig, perquè no hi ha dia que no pugui dir una notícia de Lleida, pràcticament, no? Vinga, en fi. Però bueno, començo amb aquesta, precisament, que diu: detingut per despullar-se davant d'agents de la Policia Nacional de Lleida i insultar-lo.
Un altre? Però escolta, l'altre de Lleida de la temporada passada ja era un altre exhibicionista, caram.
Sí, 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 però aquest ha de ser un altre, deu estar de moda, perquè aquesta notícia és de principis del febrer, del setembre.
No, no, que aquell el van detenir per fer-ho davant de menors, i aquest davant de la policia, però és que...
Sí, pues sí, sí, davant de allí on està l'estona i tot això, pues allí, es va despullar allí i els va dir, queréis multa? Pues toma esta, no? I llavors és totalment... Diu bueno. Que l'home es va presentar a comissaria i va començar a despullar-se a l'entrada. O sigui, allí a l'entrada, allí on se fan els DNIs, doncs pues allí. Diu, els agents van intentar parlar amb ell, diu, però aquest els va insultar i es va posar a dormir a la porta. Diu, els agents van comprovar que l'individu de 38 anys no tenia domicili conegut i va ser arrestat per un delicte de desobediència greu. M'agrada molt això perquè diu, aquest home ja havia estat detingut un dia abans per la Guàrdia Urbana.
Imagina't.
Diu, després de causar danys en diversos punts de la ciutat al ser desallotjat d'un pis d'acollida al carrer Pallars. No, llavors diu, jo pensava, quan, a mesura que anava llegint la notícia, anava dient, dic, això deu passar la matinada.
No.
Diu, això ens van tenir lloc a la una i mitja del matí.
Ah, a la una i mitja va venir a dormir, vaja.
A la una i mitja diu, quan una de les treballadores d'una fundació va alertar a la Urbana que un dels usuaris s'havia posat violent i havia causat danys. Llavors, què passa? Que no en va tenir prou i va dir, ara he empenyat a la Urbana. Diu, ara me'n vaig a la Guàrdia Civil. Llavors devia dir, demà els Mossos. I divendres altres agents rurals. Saps? I anar fent així, anar marejant l'administració pública. No? Vull dir que, bueno, pues a Lleida ja tenim de tot. Ja si ens faltava això, tenim de tot.
Sí, sí.
En fi, més coses. Diu, i acabem obert amb això, diu, chileno contrató una, obro cometes, dama de compañía, tanco cometes, y la denunció por estafa. Desesperado, le contó a su esposo.
¡Ah!
¿Vale? Llavors t'explico. Ja obre així el titular, diu, obro cometes, encontré muy caro el servicio, tanco cometes. Resulta que la dona li va dir que li cobraria $65 i diu, cuando la mujer pasó de cobrarle $65 a más de 1.700.
Coram.
Claro. Llavors, resulta que aquesta notícia és de finals de juliol i jo t'explico. Resulta que aquest tio tenia 60 anys i va contractar una dama de companyia a través d'una aplicació de mòbil WhatsApp. Vale. No? Fins aquí, mira, pues bé, tot molt bé. Llavors, ella li va dir al principi, pues bé, $65, tot enorme, tot molt bé, i llavors, a poc a poc, ell li va anar contant coses de la seva vida. I llavors ella cada vegada per WhatsApp li anava dient, bueno, al pròxim servei una mica més car, perquè si no jo li explico a la teva dona tot el que està passant.
Ah, vale.
Fins que al final, ja ell li anava pagant, fins que al final li va dir 1.700 i va dir, bueno, jo ja no puc més, li he d'explicar a la meva dona. ¿Vale? Però aquesta dona devia ser un sant, una santa, perquè diu, lejos de armar, li explica a la dona i diu, lejos de armar una escena, la mujer lo ayudó y evitó que este fuera víctima de la estafa.
Pobre. El que es devien de dir només ho saben ells.
Exacte, diu, al parar de lo millor. Su abogado denuncia que al acudir a la policía chilena, estos se rieron del protagonista.
Hombre, a ver, ya te digo.
Vale, van dir, ¿cómo es allo? Puta y encima hago la cama, ¿no? Pues igual. Se van rir d'aquest pobre desgraciat i bueno, pues no volien anar amb la seva dona en un evento i llavors, va.
Bueno, jo no sé com va quedar la seva relació amb la seva dona. Bueno, no ho sé.
Sí, hosti, però a mi me fa com molta llàstima la dona, perquè sabeu, molt dona, no? Vull dir, molt bona dona.
Sí, sí.
Ja no sé. Bueno, en fi. N'hi tinc una altra, que aquesta ara mateix me fa una mica de mandra explicar-la, ja l'explicaré, però vaya aquesta que m'agrada més. Detingut després d'intentar robar la caravana d'un circ i fugir per la ronda litoral de Barcelona. ¿Vale?
I si a sobre va passar de la velocitat, li va fer la foto del radar.
Una cosa que... robatori d'una caravana, això va passar allà al Passeig Colom, que si no ho sabeu, és allà on està l'estàtua de Colom de Barcelona, i és allà moltes vegades fica el Sir Raluí, hi ha com una mena de parc allà al moll, se li diu el moll de la fusta, sí. Hi ha com un petit camp de lo del Sir Raluí. I llavors suposo que va voler robar la caravana aquella i emportar-se-la corrent i anar per la ronda litoral.
Vale.
Llavors el van enganxar uns agents que no estaven de servei. que me fa molta gràcia perquè llegeixo molt que agents que no estaven de servei.
Hi ha molts que no estan de servei.
Detenen agent. I jo penso, hòstia, això, algo està passant, perquè el que no és normal és que els agents que no estan de servei captin les infraccions i els altres què? És a dir, els altres estan de servei o estan...
Bueno, sí, estan fent altres històries. Hi ha molta feina, Joel, hi ha molta feina.
Oh, sí, sí, ja, però és que sempre els que cacen són agents fora de servei. Fixeu-vos, i a partir d'ara, si llegiu notícies, veureu que la majoria són agents fora de servei. Dic, home, a mi no me quadre. A mi això no m'està quadrant. Però bueno, més igual, coses menys. Vale. Ara vinc amb una altra notícia també que m'ha fet molta gràcia. És una notícia en anglès, però bueno, com que tinc la gran sort de que sóc un gran traductor, us l'explico.
Vinga, el bilingüe. Diu que
als Estats Units hi ha una cosa que se diuen els televangelistes. Vale? Aquí no ho tenim, però els televangelistes són aquells que tenen canals propis de televisió i pues parlen de la religió, són pastors, que els diu allí, que són com capellans, que estan allí i expliquen una mica bueno, prediquen a través de la televisió. Mm-hmm. No? Llavors, un televangelista diu que en un programa de debat va començar a cridar i va dir que estava fart perquè Déu no podia escoltar els oradors, a la gent que resava, perquè portaven mascareta.
Mare, vale? Por Dios.
Llavors, el tal Jim Baker es va ficar molt nerviós a la televisió, molt nerviós, i va començar a cridar donant cops a la taula dient que ja estava cansat, que Déu no podia escoltar els feligresos perquè portaven mascareta i no els escoltava bé.
O sigui, el Déu omnipotent que està a tot arreu...
Correcte.
Té problemes amb la mascareta.
Sí, llavors, si de cas algun dia teniu ganes de mirar vídeos d'aquest senyor, aquest senyor interactua amb molta ràbia per la televisió. Ah. El tal predicador, aquest televangelista, es diu Jim Baker, en dos cas. Ah. Baker, no? I R final. I parla amb molta ràbia. És un senyor que parla amb molta ràbia i fa com una mica de por i tot. Però diu això, que no, que les mascaretes fan que Déu no ens claro. Pugui escoltar.
Era això, Joel. Era això.
Era exactament això. No sé si tinc més temps, jo vaig tirant, eh?
Sí, tira.
Perquè diu, aquesta ha estat bastant bé. Alcalde muerde medalla de atleta olímpica i se la... Es que no puc continuar.
¿Cómo muerde?
Alcalde muerde medalla de atleta olímpica y se la van a cambiar porque la dejó llena de baba.
Uy. Oh. Però no es pot netejar?
Aquí és on ve la meva pregunta, Ricard. Ah. Aquí és on jo tinc el dubte. Dic, a veure, què passa? Que el tio li va fer un traje de saliva a la medalla o l'altra era molt maniàtica? On està la delicada línia entre saber una cosa o l'altra? Pues resulta que el tal alcalde va voler fer el graciosete quan va portar la medalla.
A veure si és verídica.
És de oro, i llavors la va... I tal, i com que diu que va deixar tanta baba, va dir que potser el risc de Covid...
Ah,
i tal,
vaja.
I llavors li van... Li van canviar. Però l'esgrimista aquesta, la senyoreta aquesta, és la tal Yuki Ota, que és japonesa, diu... Ella va dir, diu... Además de mostrar una falta de respeto por los atletas, mordió la medalla a pesar de que los deportistas se la ponen ellos mismos durante las ceremonias de entrega para prevenir contagio. Diu, yo lo siento mucho, diu, pero no puedo entenderlo.
Que me la cambien. Que me hagan una de nueva.
A mi això m'ho canvio. I llavors, si veieu la foto, sembla com un oso panda menjant bambú.
Ah, o sigui, l'han enganxat al moment?
Clar, s'han fet fotos, clar. Ah. L'alcalde...
Sí, ja. Però dic, igual no ve cap fotògraf al moment que mossegava. O xupava.
Sí.
Bueno, és difícil, avui en dia.
Alcalde tonto...
Ara buscaré, va.
De medalla...
Alcalde tonto xupa medalla. Bueno, va, un acudit per acabar.
Vale, un acudit, però deixa'm dir ràpid que ara me n'hem recordat que la setmana passada vam deixar la data aquesta de la curiositat entre Julius i la Lola, que l'he agafat ara, la gosseta que tinc ara.
Ah, sí.
I és que, clar, jo el llibre que vaig escriure, el primer relat tractava d'això,
d'un
home que es troba a la carretera un gos i a partir d'allí fan la seva vida quan tenia 25 anys, no? Clar, jo l'he trobat, encara en tenia 28, i me la vaig trobar a la carretera i me va semblar com, hosti, de dir... Carai, he escrit coses que han passat a la realitat i em fa com una mica de por.
Bueno, vigila perquè el gos del llibre acaba trobant una noia,
eh? Mm. Sí, llavors, per si de cas, sí, bueno. Exacte, no desvetllem,
encara el llibre, encara està a la venda.
Però sí, vull dir, espero que no es faci tot realitat.
Vinga, va, acudit.
En fin, tinc una mena de minixiste aquí que diu, oiga, diu, ¿és aquí el club de persones inoportunes? I diu, sí. Diu, pues bueno, diu, quisiera inscribirme. Diu, bueno, diu, en lo que termino de cagar lo atiendo.
Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE en este lunes en el que todas las miradas están puestas de nuevo, sí, en el volcán de Cumbre Vieja, que después de un fin de semana de muchísima actividad, con muchísimas explosiones, pues hace dos horas ha dejado de expulsar lava, de arrojar cenizas, pero la actividad sísmica casi había desaparecido, según el Instituto Volcanológico de Canarias. Sin embargo, durante esta mañana se han registrado hasta 16 seísmos leves y hace apenas media hora ha empezado a salir más magma de nuevo del volcán. La gran pregunta es ¿qué está pasando? Y la respuesta es que no se sabe. Nadie puede garantizar que la erupción vaya a acabar pronto o se vaya a prolongar más días e incluso semanas. Hay varias posibilidades abiertas. Los expertos apuntan a que puede tratarse de un parón para recargarse de magma o a un tapón en el conducto de la erupción. Tampoco se descarta la posibilidad de que ese magma esté buscando otros sitios por los que salir. Así que ahora, como te puedes imaginar, lo que hay es muchísima incertidumbre, lo que añade más angustia a todos esos vecinos que han tenido que salir de sus casas sin saber además qué va a pasar con ellas. Fíjate, la lava se ha quedado a solo 40 metros de la de Carlos, en Los Llanos, en el barrio del Paraíso, que ahora es de todo menos precisamente eso. Un paraíso.
Porque si ellos no saben qué puede pasar, pues imagínate la incertidumbre que tenemos nosotros, que no sabemos nada de geología ni de nada, ni de volcanología, ¿no?
Pues con una incertidumbre constante, así viven todos los afectados por este volcán que desde hace 9 días les ha cambiado la vida y en muchos casos les va a obligar a empezar de cero. Ahora mismo solo se observan pequeñas columnas de humo a lo largo del curso de la colada principal que ha arrasado el barrio de Todoque.
Aguanta la iglesia, pero de la
bandera. Es el momento en el que colapsa el campanario de la iglesia de San Pío X. El párroco Alberto Hernández había sacado ya la semana pasada todo lo que pudo de su interior ante la amenaza que suponía tener la lava tan cerca. Los bomberos habían tratado de proteger el templo, muy querido por los vecinos de la zona, pero no han podido evitar que terminara cediendo al paso del magma. Esa colada se encuentra a 1.600 metros de la costa y otra de las dudas es si llegaría al mar en las próximas horas, porque en la jornada de ayer esa colada había ganado velocidad, avanzaba ya a 100 metros la hora, pero en las últimas noticias que tenemos es que de nuevo se ha ralentizado. Ahora avanza a unos 5 metros la hora. Esta noche han sido confinados los vecinos de 4 barrios cercanos a la costa en Tazacorte ante la posibilidad de que la lava llegase al mar y se emitieran gases nocivos para la salud. Si se siguen las recomendaciones, los expertos consideran que la situación con estos gases estará controlada y muy focalizada. Muy localizada. Bueno, pues vamos a estar enseguida en La Palma, en un día en el que también estaremos en Alemania, donde sí o sí van a tener que pactar de nuevo para formar gobierno. Allí lo de pactar lo tienen desde luego mucho más asumido que aquí en nuestro país. Lo único claro es que Angela Merkel se marcha de la política. La mujer que ha ejercido el último gran liderazgo del viejo continente desde España, puede parecer que el adiós de Merkel no nos afecta demasiado, pero en este mundo globalizado las líneas que ha marcado la canciller en su mandato sí han seguido en todos los países de la Unión Europea, sobre todo en materia económica. En estos últimos 16 años, nada ha pasado en Europa sin que Angela Merkel diera su visto bueno. Los 28 inician una nueva etapa y deben buscar un nuevo líder. Pues si se trata de eso, de buscar sustituto, mejor que no miren hacia España. Es la 1:04 de la tarde. Vamos a conocer otras noticias también destacadas de este día con Ángel Correas.
Contamos, Pilar, por ejemplo, que siguen aligerándose las medidas por el COVID. Una de las comunidades más estrictas, la valenciana, aumenta el aforo en hostelería y ocio nocturno al 75% y va a permitir que el aforo en los estadios abiertos suba al 60% y en los pabellones al 40%. En Baleares se anuncia también la apertura del ocio nocturno para el 8 de octubre, siempre que la justicia avale el uso del certificado COVID para acceder a los locales. Extremadura también reduce prácticamente todas las restricciones de aforos y de horarios. Muy en relación con esto, Pilar, hemos tenido un nuevo fin de semana de botellones en diversas ciudades españolas. En Madrid, 4 jóvenes han sido detenidos por apuñalar a otro en el Parque Berlín, donde se reunieron cerca de 1 millar de personas. Durante el fin de semana, la Policía Municipal madrileña ha puesto 513 multas por botellón. Por lo menos, la última noche de las fiestas de la Merced en Barcelona ha transcurrido sin incidentes destacables y sin que haya habido macrobotellones con agresiones o actos vandálicos, como ocurrió en las noches anteriores. Y adivina qué, Pilar, te voy a contar ahora, relacionado con el precio de la luz, a ver si lo sabes.
¿Nueva subida, quizás?
Sí, exactamente. Sube el precio de la luz, se acaba de conocer. 8 euros subirá mañana martes hasta alcanzar los 182,71 euros. Además, contamos que en el Vaticano se ha publicado el mensaje del Papa Francisco a los jóvenes del mundo con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará a nivel diocesano el próximo 21 de noviembre, domingo de Cristo Rey. Con el ejemplo de San Pablo, el Papa invita a los jóvenes a levantarse y dar testimonio del mensaje de amor y salvación de Jesucristo en medio del mundo. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, clausura esta tarde el seminario sobre los recursos pastorales y la espiritualidad en el mundo rural, que se ha desarrollado durante 3 lunes consecutivos. En ellos se ha analizado la realidad y los retos humanos, ecológicos y de evangelización que presenta la España rural.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Victoria histórica de Àlex Palou en IndyCar.
Sí, es la noticia del fin de semana en el deporte español. Àlex Palou, barcelonés de 24 años, ha hecho historia al proclamarse campeón de la IndyCar. Es el primer español en conseguirlo.
Es muy, muy, muy difícil describirlo, ¿no? Aparte de muchísima felicidad, felicidad es lo que más encuentro, pero hay algo más, supongo, de tantos años estar ahí peleando e intentando trabajar por este sueño. Es muy difícil de describir, pero es el mejor día de mi vida, por supuesto.
Noticias en el fútbol. Mañana juegan Real Madrid y Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. En el Real Madrid dice Kroos que se siente preparado para volver, pero que lo ha pasado mal.
He sufrido mucho los últimos 5 o 6 meses y solo quería una cosa, quitar el dolor. Y he dicho, si tengo que parar 4 semanas, voy a parar 4. Y no como antes. Antes siempre he forzado porque las cosas musculares, he dicho, bueno, no noto nada, está bien, vamos. Pero en este caso, lo más importante para mí sería no volver a tener lo mismo dolor.
Y cita para esta tarde en el Mundial de Fútbol Sala España-Portugal a las 4:30 de la tarde por un puesto en semifinales.
Sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Estem començant la setmana dilluns 27 de setembre, ara mateix 7 minuts i mig per sobre de la una, per sobre dels 23 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a la darrera hora informativa. Estarà amb nosaltres el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, amb Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega parlant de tots els resultats i informacions del món dels esports. Però abans, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Predomina el cel amb intervals de núvols alts. Durant aquesta segona meitat del dia, també a la vessant nord del Pirineu, amb nuvolositat evolució diurna, que no descartem que pugui deixar algun xàfec dèbil. Les temperatures, les màximes en lleuger ascens. Avui arribem als 23 graus a Viella, 27 a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell, Lleida i Balaguer. Tot això amb vent variable i fluix. De cara a demà dimarts, al Pirineu trobarem intervals de núvols que aniran augmentant al llarg del dia. A la resta, cel més clar, encara que per la tarda no descartarem algunes precipitacions dèbils i disperses. Les temperatures, les mínimes, canviaran poc. Aquesta propera matinada es mantindran entre els 10 i els 14 graus i, en canvi, les màximes de cara demà al migdia baixaran. Ens quedarem amb màximes d'entre 21 a 26 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja m'ha explicat abans que una pedregada del dissabte a la tarda va malmetre diversos cultius de la Noguera i del Segrià amb pedres que van superar fins i tot els 2 centímetres. Parlem de cultius que han estat afectats com el panís, pomes i figues de poblacions com el Menal, Guaire, Albesa, Balaguer, Menàrguens, la Sentiu de Sió, Cubells, tot això a la Noguera. La tempesta es va produir al voltant de les 5 de la tarda i va entrar pel nord-oest del Segrià i es va desplaçar direcció nord-est cap a aquests municipis. A Balaguer, la pedra també va emblanquinar alguns carrers. Però la campanya de la fruita dolça a Ponent ha acabat amb els millors preus dels darrers 7 anys pel que fa a les vendes de sortida de les centrals frutícoles. Cal matisar que fins d'aquí a unes setmanes, amb el tancament definitiu, no es podran saber els preus que perceben els pagesos. I la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha puntualitzat també que es venia d'uns llindars ruïnosos que van començar amb el veto rus. La millora es deu principalment a la climatologia que ha afectat la collita de bona part d'Europa, on hi ha hagut una caiguda del 18% respecte a l'any passat. Però també ha estat gràcies al pla d'arrencada iniciat l'any 2017. Per segon any consecutiu, la collita ha estat marcada per la pandèmia, però sense afectació important, afortunadament, en aquesta campanya de la fruita d'aquest estiu 2021. Amb successos, com dèiem, la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dijous un home de 31 anys i natural de Marroc com a presumpte autor dels delictes de conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues, conducció temerària i resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Cap a les 11 de la nit, una patrulla va veure un vehicle saltant-se un semàfor en vermell a la plaça d'Espanya. Els agents van indicar al conductor que s'aturés, però aquest va accelerar a gran velocitat en direcció a l'avinguda de l'Exèrcit i durant la fugida va provocar un accident amb 6 vehicles implicats que estaven aturats en un semàfor en vermell. Alguns dels conductors i acompanyants van resultar ferits lleus i van ser traslladats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Finalment, la Urbana va aconseguir aturar el vehicle, moment en què el conductor i l'acompanyant van baixar i van intentar fugir corrent a peu, tot i que van ser interceptats. Al final, el conductor va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb un 0,58, recordem que el màxim és 0,25, més del doble del màxim permès, i també va donar positiu en cocaïna i amfetamina. O sigui, ja sembla que només anar begut conduint ja sembla poc, perquè darrerament, de veritat que, vaja, no ho sé, o a la vida no cal conduir, sembla que amb l'alcohol ja no en tenim prou. Ara ja ens hem de posar més històries. A més, això és un no parar. Mai se'n té prou. En fi, però tampoc és per ficar-se a la vida dels demés. Cadascú sabrà el que fa. Però vaja, si ho fas, fes-ho a casa teva, tombat al sofà, a terra, on sigui, i no agafis un vehicle després. Parlem de vacunació perquè el Departament de Salut dona per tancada la campanya de vacunació massiva contra la Covid-19 a les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran amb 590.000 dosis administrades i un 70% de la població vacunada amb pauta completa. En la nova fase, que es posa en marxa ja, es concentrarà la vacunació massiva a la regió de Lleida, al pavelló 11 de setembre de la capital del Segrià i als CAP del territori. Els punts de vacunació massiva de Mollerussa i Tàrrega continuaran administrant segones dosis fins al proper 30 de setembre i a partir d'aleshores els usuaris pendents de rebre la segona dosi seran citats a l'11 de setembre de Lleida. Pel que fa als usuaris de Balaguer i Alcarràs, podran seguir rebent la vacuna a la seva àrea bàsica de salut. Així, el pavelló 11 de setembre de Lleida romandrà obert com a punt de vacunació i aquest es farà amb cita prèvia o sense. Tanmateix, Salut està valorant la nova ubicació del punt de vacunació de Lleida, de Lleida Ciutat, des d'on es coordinaran les accions necessàries de vacunació pel territori amb equips mòbils. I en plana local, en política local, els 3 regidors del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida, Ángeles Ribes, José María Córdoba i María Borrell, passaran a ser regidors no adscrits al consistori i d'aquesta manera el grup es queda sense cap representant a la paeria. L'alcalde Miquel Pueyo ha explicat que en el ple de la setmana vinent es donarà compte de la decisió del grup de Ciutadans d'expulsar d'aquest a Borrell, així com de l'acord adoptat per Ciutadans per fer fora del partit a Ribes i Còrdoba. Ni l'alcaldia ni la secretaria municipal han d'analitzar ni jutjar res i l'únic que han de fer és prendre nota d'aquestes decisions, ha afirmat l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. I els Castellers de Lleida van celebrar ahir diumenge la seva primera actuació des de l'inici de la pandèmia, any i mig. Ha estat a la plaça de la Paeria de Lleida en el marc de les festes de tardor. El president dels Castellers, Pau Bonet, ha qualificat d'estrany i aclaparador el fet de poder tornar a actuar, tot i que també s'ha mostrat content i emocionat de veure bona part de la colla reunida de nou. Potser és el que més es trobava a faltar. I encara direm que a comarques la Diputació de Lleida ha reobert ahir diumenge al matí la carretera LV-9047 entre Sant Llorenç de Montgai i Camarasa, que portava gairebé un mes tallada per les obres. Nosaltres fem una aturada ràpida i de seguida obrim els bocins d'història i ho farem doncs, amb el personatge de sempre, amb el Joan Ramon González.
Qué bonito es el otoño, qué bonito es el otoño.
Ya está aquí el otoño y en tiempo de juego caen las hojas y los goles.
¡No!
Este martes, la Champions.
¡Que estoy loco porque ruede el balón!
Desde las 8:30, Milán Atlético de Madrid, Real Madrid Sheriff.
¿Cuánto añaden?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Triunfando.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento.
Que ja marxem directes cap a 2:45 des dilluns i això vol dir que comencem els bocins d'història i ho fem amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia. Doncs aquí en plena festa major de tardor o sí. Festa menor de, sí, de tardor. Exacte, deixem-lo. Sant Miquel.
Bueno, sí, la fira. Al final
la fira, tot i que recordem que la patrona és la Verge Blanca, que és el 2 d'octubre, però sí, en fi, és el que hi ha, no?
Que serà dissabte.
Correcte.
Serà dissabte, que és 2 d'octubre. Aquesta és la patrona.
Sí, no? sí, però en fi, em sembla que no serà festiu.
Ho vam recordar amb la Mari Carmen Salvador, i és veritat, tímidament hi ha un grup de persones que demana festiu pel 2 d'octubre, no pel 29. Al final, el que sí que m'he adonat és que hi ha un tant per cent enorme de persones que li és igual si és el 29 o el 2, mentre ja hi ha un dia festiu.
Sí, sí, sí.
I per tant, doncs, bueno, pues estem com estem.
Al final
és, quan cau? Mira, és que el 2 cau en dissabte, doncs aquest any m'interessa que sigui el 29 i l'any vinent.
Potser l'hauríem de fer mòbil en aquest sentit. Adaptable al cap de setmana.
Jo reitero allò que fa tants anys que reivindico i que em sembla que algun partit polític ho va portar al seu programa electoral. Que els festius es moguin tots en dilluns.
Sí.
Tots, perquè la gent que treballa el dissabte el pugui aprofitar, perquè clar, si es mou amb divendres, la gent que treballa dissabte no li serveix.
No.
I ja està, i els que no podem fer ponts, perquè aquí sí que ho dic en primera persona, doncs podrem gaudir d'uns caps de setmana llargs.
Exacte.
I la setmana aquella del 6 i el 8 de desembre, doncs ajuntar-los els dos a dilluns i dimarts.
Correcte.
Perquè jo el 7 he de venir a treballar, i clar, tu aquest any no, perquè el dia 6 és dilluns.
Exacte.
O sigui que t'ha caigut bé.
Sí, m'ha caigut bé.
Bueno, fet aquesta reivindicació, Joan Ramon González, bocins d'història, cap on anem avui?
Bé, doncs, els dos programes amb els que he començat temporada han estat de desastres.
Sí, hem començat forts,
Hem començat forts, jo penso que avui, ja que festa en plan festiu, jo crec que ens pot permetre una treva desastrosa. Va. I una notícia alegre i contenta que crec que és que si algú encara té ganes de viatjar, i us aprofita a vegades les festes aquestes per fer un viatget per aquest territori, doncs una recomanació, que vagin a Burgos.
Ah.
Burgos sempre val la pena, perquè a part de menjar bé, la catedral, recordem que la catedral de Burgos, a més, és 15 anys més joveneta que la de Lleida.
Està restaurada, a més, no?
Sí, està restaurada, patrimoni mundial, inclús en crisi, perquè algunes de les escultures que hi ha a la façana s'han retirat i s'han portat al museu perquè es conservi millor i s'han fet rèpliques, amb la qual algú va dir, això potser trontollarà una mica el que seria el tema del patrimoni mundial. Al final, sembla que tampoc no és per tant, perquè els valors hi són, no?
Sí.
Però recorda això, aquesta anècdota de que si la Seu de Lleida es va col·locar la primera pedra el 22 de juliol del 1203, la catedral de Burgos va ser la primera pedra també un dia després del juliol del 1218. La de Lleida és una catedral esplèndida, bàsicament romànica, i la de Burgos és una catedral esplèndida totalment gòtica. Per tant, aquests 15 anys demostren una mica aquesta diferència de concepció artística. És a dir, que aquí a Lleida encara estem anclats, diríem, en la tradició del romànic, que no té per què ser dolenta, com totes les tradicions, però quan s'estan fent, com Burgos, una catedral esplèndida gòtica, que és el que s'està fent a Europa, aquí nosaltres estem encara fent romànic. Bueno, és una manera d'entendre... Clar, és un romànic diferent.
És la singularitat.
Correcte. No? I això és un plus que, d'alguna manera, dona aquesta singularitat. I, de fet, és el romànic tardà del segle XIII, l'exemple millor que hi ha és Lleida.
Mira.
I, a més, recordem que Lleida no solament va fer aquest romànic, sinó que, a més, el va posar de moda, i o sigui que no va ser una flor d'estiu, sinó que moltes esglésies del voltant...
No, que s'estigués fent... Si estigués fent el gòtic a nivell europeu, no vol dir que la de Lleida estigui mal feta.
No.
Vull dir que simplement que semblava que estava passada de moda i guaita, després va posar tendència, és una influencer
exactament.
A la Seu Vella de Lleida.
Correcte. Llavors la catedral de Lleida va ser una catedral, això, bàsicament romànica, com encara a vegades, jo sempre m'agrada dir que és l'última catedral romànica que es construeix al món, perquè després ja el gòtic sí que va triomfar. I clar, és un romànic especial, perquè és un romànic del 13, amb el qual ja té coses també, fins i tot, una mica d'alegries gòtiques, podríem dir, no? Bé, doncs, a part d'aquesta relació i recordar, jo inclús, a mi, dels esports, com sap molt bé el Ricard i la majoria dels que me senten, no m'agrada gaire veure'ls per televisió, l'únic que m'agrada és el ciclisme, i aquest any, senyor. La Vuelta, la veritat és que...
Ha passat lluny,
Sí,
molt lluny d'aquí,
No sé per què, exactament. Però he vist que, a nivell patrimonial, és brutal el que han fet aquest any.
Sí.
Sortida de Burgos... amb una contrarrellotge brutal, magnífica, venent la catedral de Burgos, i després l'arribada a Santiago de Compostela, tornant lo mateix.
Molt bona aquella arribada.
Per tant...
A més, hi ha una càmera,
correcte.
Hi havia una càmera col·locada,
que
és just quan arribava que a més els feien pujar ja per una tarimada de...
Sí,
de
especial.
Hi ha una foto de cada corredor arribant.
Correcte.
Espectacular,
Per tant...
I les imatges aèries que anaven fent durant tota la... No, si a vegades dius, bueno, sí, qui va davant m'és igual, però les imatges aèries que em van donant són boníssimes.
Sí, no, és que és el relaxament que va, inclús l'esforç que fa el Carlos, el locutor habitual aquí, d'explicar el patrimoni, que a vegades s'entrebanca, perquè ja es veu que no és lo seu, però el tio té el guió i ho fa.
Ho trobo un valor afegit molt digne.
Inclús jo que això l'han après una mica del Tour, perquè el Tour és el que ha començat a fer aquestes vistes aèries, i el Tour, que també l'he seguit una mica, aquest any el Tour va estar una mica fluix a nivell de patrimoni, no sé si ha canviat el director o què, però a la Vuelta cal reconèixer que l'han tinguda. I dit això, com a sana enveja, perquè penso que també, de fet, quan va vindre la Vuelta aquí, em sembla que fa un parell d'anys, doncs les imatges que va donar del Turó de la Seu Vella va ser esplèndides, i tothom va quedar al·lucinat de veure-les, i a vegades aquella aposta que de pujar, de fer una final a la Seu Vella, recordo que amb l'alcalde Àngel Ros, i llavors estava el Xema Alonso de regidor d'Esports, va dir que lo van intentar, però que la Vuelta va dir que era molt complicat de pujar allà dalt. Però em penso que, com a mínim, una contrarrellotge no seria gens de complicat.
Per exemple,
de pujar dalt.
Sí, perquè és veritat que la porta del lleó,
correcte,
en singular...
Correcte.
És estreteta. Si arriba un grup, doncs pot ser perillós.
Sí,
correcte.
Sí, sí.
Ara, una contrarrellotge, que com arriben un o dos,
sí,
doncs sí que podries intentar
interessa.
Sí, jo crec que el contrarellotge es podria fer perfectament. Sí. I bueno, i fins i tot he vist coses més complicades que han fet arribar, encara que vingui el peloton, que si estan avisats, doncs bueno, està bé.
Sí, sí, sí.
Per tant, a vegades és qüestió d'insistir les coses. Bé, a part d'aquesta introducció, així és una mica llarga, és que a Burgos hi ha una exposició, fa 25 anys que es fa a Castella, unes exposicions d'art religiós, Les edades de l'hombre, que han aconseguit tenir molt èxit i que van recorrent diferents catedrals del territori de Castella a León i que han tingut molt èxit, tenen molt èxit. Aquest any la sorpresa és que els organitzadors de l'exposició de Les edades de l'hombre, i que té diferents seus, però la seu de Burgos, van posar-se en contacte amb el bisbat de Lleida, a la catedral de Lleida, per demanar una peça que volien tenir en aquesta exposició. Els de la catedral de Lleida van quedar una mica sorpresos i al·lucinats perquè diu, aquesta peça no la tenim nosaltres, la té el consorci perquè és de la seu vella. No és, és a dir, que això sí que havia demostrat ignorància perquè van dir, volem aquesta peça, catedral de Lleida. Vam trucar a la catedral actual de Lleida i clar, ja és diferent. De quina peça estem parlant? Doncs jo crec que probablement d'una de les escultures més ben conservades dintre de tal com està, que tenim encara a la seu vella, i que correspon a un bisbe, el bisbe Pons de Vilamur. Aquest bisbe va ser un personatge curiós perquè, bueno, ell ve de Vilamur. Vilamur és una població que hi ha a sobre de Sort, al Pallars Sobirà. La família Vilamur és una nissaga que va ser important a mitjans del segle XIV. I aquest bisbe bueno, va tenir una vida també relativament curta. Va néixer a Vilamur el 1299 i va morir el 1324. Però va fer una carrera ràpida, va ser ardiaca a Benàs, va ser canonge a Girona, i el rei Jaume II tenia un intent de fer un bisbat nou a Cervera. Així que no va arribar mai a fer-se aquest bisbat. I si s'hagués arribat a fer, el que proposava com a bisbe d'aquest nou bisbat era precisament el Pons de Vilamur. Després, com això no va funcionar, se va anar a Avinyó, a la cort d'Avinyó, i va ser capellà del papa, ni més ni menys, el Pons de Vilamur, on va morir. A Lleida lo van nomenar bisbe i va ser un bisbe efímer perquè va estar pràcticament uns mesos, el 1322, va marxar de seguida cap a Avinyó perquè li cridaven al papa i va deixar aquí dos vicaris, dos delegats, no? De totes maneres, va fer dues coses, és a dir, va aconseguir recaptar diners per continuar l'obra del claustre, va aconseguir 70.000 lliures de l'època, que va ser una quantitat important, i va voler ser enterrat a Lleida quan morís, cosa que es va fer, i per això es va fer una tomba important i suntuosa. La va encarregar el capítol llavors de la catedral a un dels escultors més importants que teníem a Lleida, que estava treballant a mitjans del segle XIV, el Guillem de Seguer, i va fer una obra esplèndida, magnífica, com les que es treballaven i les que hi havia a la seu vella. Com era un personatge religiós i no tenia capella pròpia, van ubicar la seva tomba amb una cantonada del creuer, del transepte, el que seria on està situada, i encara tenim el pedestal, davant de la capella dels Montcada. Allí se va instal·lar el 2007, quan se va fer l'exposició recordant l'esplendor de la catedral, i allí se podia veure una mica bruta, perquè corresponia a la neteja que es va fer el segle passat d'aquestes peces que hi havia amb unes tècniques de restauració que no són més les adequades. Per anar a Burgos, ha estat netejada pel nostre restaurador conservador, podríem dir de capçalera, que és el Ramon Soler, el qual és una persona que, a part de molt afable, és un bon tècnic i, per sort, està treballant moltíssim, el qual dic que es pot guanyar la vida de lo que ell li agrada, que és restaurador. Va fer aquesta neteja i, veritablement, la gent que va a Burgos, en l'espai que està dedicat a la mort, a parlar de la mort, poden veure aquesta escultura magnífica. Es veu el bisbe Pons de Vilamur jacent, és a dir, que està en posició ja morta sobre el que seria la tapa del taüt, porta el seu hàbit, els plecs d'aquest hàbit són esplèndids perquè estan demostrant la maestria de l'escultor, portaria el bàcul agafat a les mans, el bàcul malauradament està trencat, solament té els fragments que estan més a tocar les mans, i sobretot on hi ha, diguem, la paraula aquesta de virgueria escultòrica seria el coixí, on està recolzat el cap del bisbe, i també la mitra, on hi ha una sèrie d'encaixos de decoració de tipus vegetal amb l'escut del Vilamur, que és una muralla amb los merlets, perquè Vilamur, recordem que és una vilaclosa magnífica del Pallars, i per tant és una escultura magnífica que val la pena de veure-la en cura, i quan torni a Lleida, que tornarà al desembre, perquè és una exposició exposició temporal, uh-huh, el que s'ha deixat, doncs crec que val la pena que tornem a recordar-lo i veure-la in situ. L'escultura aquesta, quan la veiem, evidentment, a part de la trencadissa que té...
Perdó, quan torni, on estarà?
Al lloc on ha estat sempre, que és on havia estat tradicionalment, històricament, que és aquí, a la cantonada del transsepte, amb la nau esquerra lateral.
No, vull dir, perquè a vegades, potser l'hem vist mil vegades i no ens
sí,
hem parat,
sí,
però ara quan diguin que torne, aviam, vull dir que, no, que és normal, i ho trobo bé, fins
sí,
i tot,
per descomptat,
poder moure les figures i dir d'on venen. Correcte, a vegades...
Sí, sí, no, no, és que és això.
Potser ens ho mirarem amb uns altres ulls, vull dir.
Clar, clar, clar. No, és que la gent que va a Burgos i molts han anat allà de tants i encara tenen temps d'anar i els que no l'han tingut ocasió. Inclús, molts, com Burgos agafen el camí de Santiago, molts han fet la parada i alguns s'han sorprès perquè no ho sabien, dir, ostres, això és de Lleida. I la gent que no és de Lleida, doncs diu, mira, quina cosa, pues mira, això de la seva vella, i potser algú diu, pues algun dia hem d'anar a Lleida a veure la seva vella.
No, però veus, això és el que trobo normal.
Correcte.
I no entrem en més detalls, que ja en parlarem, de temes d'això d'obres d'art, movent-se de museus de manera obligada i tal. Bueno,
sí,
quan
acabem.
Torni a Lleida, sí, 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 que ens en recordem, sí, quan tornarà, tenim data o no?
Bueno, és el desembre, la veritat és que l'exposició no sé quan acaba, suposo que
el potser... El 2022 estarà...
Sí, i
ja
probablement farem una visiteta tècnica pública també per la gent de Lleida, per veure-la i donar-la benvinguda, ja que no van poder-la acomiadar perquè se va marxar ràpid,
clar,
i veure-la restaurada i veure si li han provat els aires de Burgos a l'escultura, que suposo que sense cap dubte. I veure-la, torno a repetir, que és una escultura molt ben conservada, però que com totes les escultures, quan se van retirar d'allí, les parts més... bueno, quan se'n vol trencar una escultura, sempre se trenca allò que surt més, que sí, és més fàcil de trencar. Sí. En aquest cas, sí, que era el barret del bisbe, la mitra, que és la que està trencada, el bàcul aquest, les parts que estaven llargues del bàcul, i de la cara el nas, que és el que passa en totes les figures, estan repicades i té el nas trencat. Tot i amb això, la cara és bonica perquè solament té trencat, bueno, solament té trencat el nas, però la resta de la cara, amb els ulls encara es veuen les parpelles tancades i tot, té una certa... com si estigués dormint, és a dir, que està molt ben aconseguit. I a nivell curiós, l'anècdota és les orelles. Les orelles, en lloc d'estar, quan dorms, normalment estàs també col·locat, estan planes, és a dir, potser el Pere de Vilamur les tenia així, o potser l'escultor va voler ressaltar-les, i sembla el que es passa ara quan tenim una mascareta que es va una mica justa, que te fiquen les orelles cap endavant.
És
la imatge curiosa que fa aquesta cara del bisbe Pons de Vilamur i d'aquesta escultura que ara la veiem a Lleida, de Lleida. Ara la tenim a Burgos i que havia també la torna de mantenir a Lleida a la seva vella i per veure-la. Que a més d'això, de tot el monument que hi havia, encara es conserven també dos fragments del fris que hi havia a sobre de la tomba en el qual estan les exèquies funeràries, és a dir, de l'enterrament que es feia. Evidentment, falta el 60% de la sepultura, però queden aquests dos elements i que veritablement estan molt dignament ubicats a Burgos i és una manera de portar el nom de Lleida del nostre patrimoni.
Molt bé. Doncs en parlarem quan torni i escolta, l'anirem a veure, per què no? Joan Ramon González, Bocins d'Història, tornem dilluns vinent, que espera que miro... No, sí, és octubre.
És octubre ja, exactament.
És octubre.
Sí, 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 sí.
Doncs dilluns vinent i tornem.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13. Tu televisión. Compártela.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del lunes 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Comencem la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, com sempre ben acompanyats. Està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Per cert, com van les festes de tardor? Les estàs vivint intensament?
Sí, sí, treballant intensament.
Bueno, però bueno, amb afluència de gent, de moment.
Bona afluència, vamos. Sí, la veritat és que està anant molt bé.
Bueno. També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Xavi?
Bé, home, bé.
Has anat amb alguna història de les festes de tardor de Lleida?
No, estic disgustat d'ahir.
Estàs disgustat d'ahir? Bueno, sí. Van passar moltes coses ahir.
Per això.
No sé si més específicament, algo que té a veure amb una pilota de futbol?
Exacte.
Ah, vale.
Del camp d'esports.
Pues vinga. Sí, sí. No, el camp d'esports no.
No, que una pilota que jugava en un...
Vale, sí. Camp d'esports del diari La Mañana, Albert Square. Què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Què tal les festes de tardor?
Les festes de què?
De tardor.
Què és això?
Ah, són festes, diu.
La festa, sí, no... la festa... Bueno, serà festa dimecres. Dimecres sí que serà festa, però aquí la ràdio no us enganxa. Però sí,
jo
sí.
És que... amb aquesta feina, i tu saps, i més fent esports, no? Això de les festes és molt relatiu.
És complicat, la veritat és que és complicat. Escolta, fem una repassada ràpida a uns resultats que tinc apuntats jo per aquí, després, Albert, em completes amb d'altres. Amb hoquei, el Lleida Llista jugava el primer partit d'aquesta temporada, la jornada 2, perquè el primer va estar aplaçat per la Continental Cup. A domicili va guanyar el Lleida Llista 4-7 al Covendas. Amb futbol femení, l'AEM guanyava 2-0 al Saragossa i se situa en vuitenes amb una classificació de 16, amb la qual, doncs, de moment mantenint bones sensacions. Amb futbol masculí, el Lleida Esportiu queia ahir 3-0 davant de l'Andratx. És penúltim, 17è, és molt d'hora, però penúltim a la classificació que tenim hores d'ara. Amb bàsquet femení, el Cadí la Seu s'imposava a domicili al Movistar Estudiantes a la primera jornada, 78-81, amb un darrer quart espectacular, 13-25 al darrer quart. El Força Lleida, que no començaran fins al 8 d'octubre, que per cert, al Força Lleida li tocarà davant de l'Estudiantes, també, curiosament. El 10 d'octubre tenen, veig aquí al calendari, curiosament, mira. I que, Vanessa, el vòlei, vosaltres no començareu també fins a la meitat d'octubre, em vas dir?
No, nosaltres comencem el dia 9, també.
Ah, bueno, el dia 9. Per cert, dia 9, espera que ho tinc aquí, sí, dia 9, a les 4 de la tarda, pavelló Juanjo Garra, el Balàfia vòlei davant del voleibol Mundet. Aquesta serà la jornada 1, a priori.
Finalment, la jornada 1 es jugarà a casa del Llars Mundet, perquè hem arribat amb un acord que anava millor a tots dos. I no debutarem a casa fins al...
A la tercera.
A la tercera, exactament.
Vale. Bueno, que així
sí,
també...
Però aquest cap de setmana hem jugat contra el Llars Mundet la final de la Lliga Catalana i la vam perdre 3-0, tot i que el primer set vam jugar de tu a tu, però bueno, aquests partits de pretemporada van molt bé per saber també en quin estat estàs, el termòmetre com està, i a nosaltres ens faltava el nostre millor jugador, l'Edi Herrera, que té una petita lesió que de seguida estarà recuperat, però bueno, ens va anar molt bé el partit per saber on som i què hem de fer per millorar.
Bueno, ja us coneixereu una mica.
Exacte.
Bueno. Albert Escuer, el Força Lleida, ha tancat un jugador en una posició que tu deies que ens faltaven, que és de la de pivot, és el senegalès Massin Fall.
Sí, ja va estar aquí la temporada 18-19, pues va anar a Lugo, va anar a Orense, va anar a Oviedo, i ara doncs torna aquí. En principi, un contracte temporal de 2 mesos i, bueno, feien falta pivots, ha arribat el primer, però continua faltant el pal de paller. O sigui, jo Massin Fall l'entenc més com un complement. Ara, és un jugador que si està al 100% és diferencial, és un 2-8, atlètic, bona mà, el problema és que no està al 100%, no?
Yeah.
Aleshores, bueno, perdona un cop de Massi, però ens continua faltant el 5 referencial, que és el que ha d'acabar de fer rullar aquest equip. que de moment, doncs, anant amb el que va, doncs, bueno, a la pretemporada doncs, les sensacions no són dolentes, al contrari, són bones. Veurem dimecres a la Lliga Catalana davant del Prat, que segurament serà un termòmetre més real, sí, per calibrar en quin moment es troba l'equip de Gerard Encuentra.
Curiosament, el primer partit del Gerard Encuentra serà davant de l'Estudiantes, el mateix que van jugar les noies de la Seu guanyant a la primera jornada aquest cap de setmana.
Sí, el que passa és que el Movistar Estudiantes femení és un bon equip, però és un més, podríem dir que és del nivell del Cadí. El Movistar Estudiantes masculí, en principi, és el candidat a pujar. Sí, ha fet un plantillón, ha aconseguit mantenir un parell de jugadors, entre ells Edwin Jackson, de l'ACB, ha fet bones incorporacions i sense cap mena de dubtes el rival a batir. El que passa que és el que diem sempre, no? En aquests casos, millor agafar-lo la jornada 1 que la jornada 16. El problema és que veurem com arriba el Força Lleida a la jornada 1. Clar, això de fer tota la pretemporada sense pivots, uf, és complicat, és complicat.
Clar. Aquest és el candidat. Hi ha algun os més ben declarat al grup de Força Lleida?
Hi ha bones plantilles, hi ha Granada, que l'any passat ja es va quedar a les portes de pujar, hi ha Alacant, hi ha Corunya... Bueno, jo crec que ens espera una Leport doncs força competida i força entretinguda. Segurament de les de més nivell de les darreres temporades.
Bueno, pues, es tracta d'anar guanyant al principi, perquè si no després, al final, ja fa uns quants anys que sempre acabem les 5 darreres jornades fent càlculs. Mira, si guanyo i l'altre perd, o si perdem i l'altre no guanya... I és horrible acabar així, eh? Recordo que l'any passat esportivament es va perdre la categoria. Que és que, com que cada any s'ha solucionat això als despatxos, ens oblidem de que pot ser un any que no es pugui fer i canvia molt, de l'EP or a l'EP plata. Que, a veure si...
Sí. El que passa que l'any passat hi va haver condicionant per la pandèmia, sí, que tothom la va patir, però el Força Lleida especialment, i haurem de veure, doncs, enguany també com es gestiona això, perquè els protocols Covid, per la Leport, per exemple, jo encara no els he vist enlloc. No sé si la Vanessa, amb voleibol, teniu alguna cosa més clara de com anirà la cosa, però de moment no s'està parlant gran cosa. I la pandèmia hi és, i el virus hi és.
Sí,
i bueno, mira, amb vol, per exemple, aquesta jornada, aquest cap de setmana ja s'ha ajornat un partit.
La veritat és que em dona la sensació, Vanessa, el que diu l'Albert, no sé si ho teniu, si tens aquesta informació, però em dona la sensació al carrer que, bueno, vale, ja està, ja estem quasi tots immunitzats i que això, doncs, ja està, però resulta que en aquesta segona setmana passada dels alumnes a les escoles, a Lleida, sense anar més lluny, hi havia 1.000 alumnes en quarantena. Com teniu algun protocol? Se seguirà el mateix que l'any passat? Se n'ha parlat, Vanessa, per exemple, del vòlei?
Sí. Bueno, nosaltres vam haver de reclamar el protocol a tot arreu, perquè nosaltres teníem el protocol com a club i l'estem seguint. Tenim ara ja el protocol de la instal·lació i també tenim el protocol de la Federació Catalana, però no de l'Espanyola. El que passa que nosaltres serem curosos i continuarem amb el mateix que fèiem quan es va acabar la temporada passada, és a dir... reserva d'entrada prèviament, control d'accés i tot igual. Els nois i les noies estan entrenant amb mascareta, estan entrenant amb control de temperatura, estan entrenant amb gel hidroalcohòlic i estan desinfectant material igual que sempre. Uh-huh. De moment nosaltres no hem baixat la guàrdia i així de moment tampoc no deixem entrar les famílies als entrenaments al pavelló i continuem així. Farem un aforament també reduït i així ha de ser. Clar. Penso jo que de moment hem de ser curosos.
Clar, jo entenc que el problema aquí és, no si seguiu les normes o no, que també, és que si es dona el cas d'un positiu, com es gestiona això? És a dir, s'aplacen automàticament o no, o només aïlla la persona que ha donat positiu, i les quarantenes són llargues o no?
És que això també jo crec que estem una mica equivocats en el sentit de que això no mane més que el Departament de Salut. O sigui, aquí no hi ha... La mare dels ous és aquest. El Departament de Salut ha establert un protocol molt clar del que passa quan hi ha un contagi amb un equip, si la gent està vacunada, si no... Si, vull dir, això està claríssim. I qui no ho vulgui consultar és perquè no li dona la gana, perquè això està a tot arreu. Vull dir, que més enllà de federacions, més enllà de clubs, més enllà de tot, hi ha el Departament de Salut, i el Departament de Salut indica un protocol que s'ha de seguir igual que una escola. És a dir, si tu tens un contagi amb un equip, ja saps el que has de fer.
Clar, doncs...
Vull dir que no hi ha més que informar-se, o sigui, que està molt bé que ens ho hagin d'enviar tot i tal, però bueno, també entro una mica en el tema més personal de fer les coses com s'han de fer. És a dir, si tu tens un contagi, saps perfectament el que has de fer.
Mm-hmm.
I bueno, si algú no ho sap, doncs que ho consulti el Departament de Salut, que està, vamos, fil per randa.
El problema d'això és la improvisació, entenc, eh? Perquè l'any passat sí que va haver alguna vegada d'improvisació amb algun... al bàsquet, per exemple, eh? Crec que al final ja no sabies exactament què es feia o què no es feia, o a quanta gent de la plantilla afectava o no.
Clar, jo és això al que em referia, no? Vull dir, el bàsquet, per exemple, doncs l'any passat un positiu, partit ajornat. Val. Ara què? Ara que en principi hi ha un percentatge important de la població vacunada, un positiu i què? Fem proves PCR, si la resta dona negatiu, si juga el partit, no juga. Jo dic en aquest sentit, el bàsquet de moment, fins on jo sé, a l'ALEP no està gaire ja. Com anirà la cosa.
Bueno, quan comencem, que ja ens ho sabem. Xavi Pérez, aquesta setmana llegia un article de l'Albert Square que em va posar els pèls de punta. I perquè l'Albert explicava que Llista Blava ha perdut el 80% de socis i abonats i el 60% de patrocinadors, coincidint degut a l'exili. Uh-huh. Recordem que el pavelló 11 de setembre és un punt de vacunació massiva i que, per tant, tota l'estructura del Lleida Llista es va haver de traslladar, en aquest cas, a Belllloc, on segueixen. Sembla indicar que a final d'aquest any la cosa podria canviar, però, clar, a hores d'ara, assegurar i donar una data no la podem donar. La situació és més greu del que sembla, oi? Parlo des del punt de vista, des de la vessant econòmica, que al final, per desgràcia, també marca l'esport.
No, evidentment és molt, molt, molt problemàtica. Atenció, ell diu que és el 80, i a mi me constava que era una mica menys, bueno, però dona igual.
És igual 75 que 80%, és un problema,
sí,
eh?
Sí,
és un problema greu.
És un problema. Però que la veritat és aquesta, i si no se soluciona aviat el tema famoses subvencions a com estem, el club tindrà verdaders problemes de subsistència, vull dir, perquè si tu no tens aforament de públic i els sponsors t'han baixat i tot això, ja m'explicaràs de què s'aguanta el club. I llavors, pues, atenció amb aquest tema, eh? Però crec que igual que ara s'ha fet públic el tema del llistat i que vindran els demés, Els demés tampoc no estan per tirar coet.
Albert Escuar.
Clar, és que el problema és que venim d'uns mínims, no? Clar, són 80% de 500.
Sí, sí.
Clar, dius, no? És que tens 4.000 socis, home, 80% és una bona batacada, però bueno, però clar, és que ja és un 80% de 500 i ja és un 60% d'esponsors, de la majoria que són microsponsors, perquè no té patrocinador principal. Llavors, clar, ja venim d'uns mínims i a aquests mínims has perdut un percentatge brutal. Aleshores, home, la supervivència del club ara mateix jo crec que no està gens clara. No està gens clara perquè té altres coses, perquè al final la gent que hi ha al capdavant arriba un moment que dius, escolta, prou. Jo sempre ho he dit, no? A tota la gent que es dedica a estar juntes directives, a clubs, es mereixen un monument, però en el cas del Llista, clar, el que està fent aquesta gent és tremendo, no? I arribarà un dia que diran, bueno, nois, prou. I, a veure, jo tinc una vida, jo tinc una família, jo tinc uns negocis, i clar, la situació és insostenible.
És que és tremendo. A veure si la setmana vinent podem convidar el president perquè estiguem nosaltres i que almenys, espero, ens pugui donar alguna bona notícia, però
jo vaja, crec que aviat vindran al Barri Nord, al d'això,
A l'11 de setembre, espero. Sí, de totes maneres,
aviat,
S'estan, aviat. Bueno, s'estan tancant tots els punts de vacunació, ho hem dit abans, però quedarà encara el de l'11 de setembre i no té cap mena de data.
Però ja veurem si d'aquí a final d'any no se tanca ja.
No, data, ja, sí té, que aquí... data sí té.
Sí que té data?
Sí té. Home, i tant. Això, hi ha un compromís de l'Ajuntament de Lleida amb el Llista. Ho hem de dir tot, també. Des de l'Ajuntament de Lleida me consta que s'està treballant perquè això se solucioni el més aviat possible, perquè també des de l'Ajuntament s'és molt conscient de la situació que està al Llista, perquè l'Enric ho ha parlat amb el regidor i ho ha parlat amb l'alcalde, i per tant tothom està al quite, saps? Vull dir que no és una cosa que...
No, però quan dic que data, però quan dic que data no té, em refereixo que no sabem que o sigui, que no serà el dia 10 de desembre, això vull dir, que no tenim...
Sí, no, sí, el compromís de l'alcalde amb l'Enric és que al mes de gener estiguin una altra vegada al pavelló i se'ls ha donat una compensació econòmica per tot el tema d'haver de marxar a Belllloc. Ja. Vull dir que Això és clar, aquí... està parlat.
Però el problema és que aquí l'Ajuntament no pinta res, Vanessa.
Clar, és
exacte,
que...
L'Ajuntament i la Diputació estan apretant des de fa temps. De fet, l'Ajuntament i la Diputació van treballar perquè comencessin aquesta temporada l'11 de setembre. Sí. Després va venir Salut i va dir no, fins a l'1 de gener. Vale. I després
però
hi ha un altre tema.
Que em consta que estan fent força, vull dir que no
ja,
és
ja.
Que venga...
No,
però
no,
que la força ja la van fer a l'estiu i es van trobar un topant com Salut que va dir no. Mínim 31 de desembre o sigui 1 de gener. I després hi ha un altre tema. Bueno, crec que tots els que estem aquí ens hem vacunat, hem passat per l'11 de setembre i si no, ja us ho dic jo, o sigui, la infraestructura que s'ha muntat allí no és avui deixem de vacunar i demà tornem a jugar. Ojo, aquí hi ha 3-4 setmanes mínim de feina en readaptar el pavelló a ús esportiu.
Bueno, que s'ha de desmuntar, buidar i després tornar a habilitar pelús que tenia abans.
Perquè recordem que l'11 de setembre no es va habilitar com a centre de vacunació, es va habilitar com a hospital.
Sí.
Llavors, allí s'han fet una sèrie d'actuacions que han costat uns diners i que ara, després de tot això, vull dir que no és immediat, no? Que és una de les pors que, o dels neguits que hi ha al club i també a l'Ajuntament i a la Diputació, que sí, és cert que estan apretant moltíssim. Uh-huh. Doncs per l'Ajuntament i la Diputació, el llista ja estaria jugant aquí.
Evidentment.
Però, bueno, som conscients de que bueno... És costós, costarà.
Bueno, a veure si... No, jo, és que jo, Vanessa, això ho signo, eh? O sigui, i si necessiten el meu recolzament, no pel 1 de gener, pel 1 de desembre, si cal.
Ràpid.
Quan abans millor, evidentment, eh? Perquè que et desplacin de la teva seu social és complicat. I sobretot si és fora de la ciutat, perquè encara fos un altre punt de la ciutat, doncs potser la patacada no hagués estat tan forta. Mira, parlant de patacades, sabeu que hi ha un municipi a les Balears que es diu Andratx, que té 11.000 habitants. Doncs el Lleida Esportiu hi va jugar aquest cap de setmana i va perdre 3-0. L'entrenador del Lleida Esportiu, Gabri, diu que, home, potser tocar fons no, però Déu-n'hi-do.
Hem de millorar molt. Crec que bueno, el partit d'avui ens ha de servir com a nivell de resultats, jo crec, de dir, bueno, no sé, no plantejaria com tocar fons, però sí que és veritat que, bueno, que el partit d'avui ens ha de fer reflexionar tots, individualment i col·lectivament, per trobar solucions a això.
Doncs apa, anem a reflexionar. Lleida Esportiu, 17è, vale, estem al mes de setembre, evidentment, eh? Però 17è a 7 punts del primer, ja has de remuntar. No sé si us preocupa més la falta de resultats o el joc de Lleida Esportiu, que jo tampoc el vaig veure. Eh? No sé com va anar la història.
Jo sí que el vaig veure i des de luego és apàtic veure això i veure com continuen a la mateixa dinàmica, que els hi facin els gols, però d'aquestos com si diuen vulgarment, perdó l'expressió, de pissarrín. O sigui, no te poden fotre un gol un tio de cap a l'àrea. Vull dir. Una sèrie de coses que és impensable que passi això. Mm. Aviam, sí que el tercer gol és un penal que no és penal, que es falta fora de l'àrea, però no és excusa. I tampoc no es va veure una reacció per part de l'entrenador ni dels jugadors per dir... Va, anem a buscar l'empat, per lo menos, pues tampoc.
A l'entrenador Albert li van preguntar que si el camp era l'excusa, ell va dir, no, si els gols que ens han fet són iguals que els que ens van fer fa una setmana al camp d'esports, amb el qual el camp no és l'excusa, sinó la falta de concentració, perquè, a més, els dos primers gols són els primers minuts de la primera i de la segona part.
Ah, i el problema és que després d'una pretemporada, sent com són ara les pretemporades, que duren més i mig llarg, i 4 jornades, doncs estàs amb les mateixes errades i els mateixos problemes que quan vas començar, no?
Ah.
Jo crec que és un problema més global. Jo crec que en els 11 anys d'història del club, ara mateix, segurament, estem vivint el moment més delicat. Perquè el Lleida, en teoria, havia de ser un dels aspirants a estar a dalt. No només no és a dalt, sinó que és a baix. No s'ha guanyat un partit. Econòmicament, evidentment, les coses doncs, no funcionen, perquè el descens és una patacada, estructuralment no funcionen, el juvenil de divisió d'honor doncs, també ha començat amb un 0-12, l'any passat es va perdre la infantil preferent, enguany s'ha renunciat a l'Evil preferent, s'ha renunciat al segon equip infantil, s'ha renunciat al juvenil C, ara mateix el Lleida només té 8 equips de base, aleshores jo crec que és un problema global, evidentment el pal de paller és el primer equip, no? Però si tu analitzes ara mateix la situació del club, jo crec que és el moment més delicat d'aquests 11 anys, en tots els sentits, perquè el primer equip no funciona, econòmicament, evidentment, hi ha problemes, i a nivell d'estructura, si tu entres molt pit de la lleva de Gardell, no? De Neco, de Joanet, d'Alfa, de Víctor, de Toni Vicente, tota aquesta gent que ha sortit, però és que tu ara mires cap enrere, tal com està estructurada la base, doncs és complicat pensar, no?
Bueno, el tema de la base... No m'estiro de la llengua perquè no és un tema per parlar ara. No, de veritat, el tema de la base és un tema que em sap molt greu, però molt greu, com s'està gestionant, ho puc dir en primera persona. Em sap greu, de veritat. No crec que ni pares ni els nens es mereixen com està anant. Estic d'acord amb l'Albert, és un problema estructural, és un problema d'estructura. Hi ha algo a l'estructura que no rutlla bé. O sigui, també entenc i vull pensar que no es vol fer malament volent. O sigui, quasi bé podria dir...
Perquè no hi ha gent
estic convençut que sí, però estic convençut que no es vol fer malament volent, però que a hores d'ara no s'està fent bé, estructuralment, és cert, i que hi ha algun problema d'estructura també. Parlem des de fora i sempre amb el coneixement que tenim, que és limitadíssim, però bueno, els resultats i la relació és la que és. Vull dir, és així. Ja ho sé que és molt d'hora, i ja ho sé que el Lleida no és la seva posició, és 17è penúltim, tampoc cal que ens encenem encara la llum vermella, la podem ficar taronja, si voleu, però bueno, és simptomàtica que l'Andratx va jugar el partit amb un sol punt, només tenia un empat, i va guanyar. A hores d'ara només hi ha quatre equips que no han guanyat cap partit, és el Òscar B, el Badalona, el Egea i el Lleida Esportiu. La propera jornada és a casa, una altra oportunitat per refer-se. Quasi bé et podria dir que és quasi segur que el Lleida Esportiu... Bueno, quasi segur, espero que el Lleida Esportiu guanyi. Juga davant del Ibiza Islas Pituses, però vaja...
Pituses,
perdó. Però vull dir que hores d'ara no es pot donar res per fet en aquesta categoria. És a dir, jo no sé si és que no ens hem... afinat a com s'ha de jugar amb aquesta categoria, que estem a una segona B per sota. Aquí se juga d'una altra manera.
Bueno, i que pensàvem que només en el nom del Lleida ho guanyaríem a tot i que estaríem a dalt, i no és així. Vull dir, tots els equips t'he donat molta feina, i vull dir, malgrat ara vingui l'Eivissa, Pitiuses, pues nos farà córrer i nos farà suar. Sí que tenim un partit entre setmana, ja, ara ja no podem dir això, que cada entre setmana tenim un partit. Ara tenim una setmana de coll per preparar el partit. Si no ho sabem guanyar ni tirem amb energia endavant, malament rai,
Xavi, aniràs al partit?
Pues no ho sé.
Vinga, encara. Va. Si vas i guanyen, ets el talismà.
Sí, exacte.
Bueno, bromes a part...
Ahir no em va agradar gens, ja t'ho dic. Bueno. No em va agradar gens.
En fi.
Ni l'actitud, ni el joc, ni tampoc a l'entrenador, amb els canvis. Vull dir, no em va acertar ni una, tampoc.
Bueno, són 2 de 12, Dos de 12, Si això se va una mica més lluny, llavors sí que venen els nervis i les presses, i això sí que és dolent, perquè s'entra en una dinàmica molt dolenta, llavors, En fi.
Bueno, ara sort que han fitxat un senyor de fora, perquè es vagi vigilant els equips que venen a Lleida a jugar.
És veritat, Albert, aquest fitxatge de... Sí, de la part tàctica, d'anar a visionar... Bueno, visitar, a veure com juguen els equips que han de jugar posteriorment davant del Lleida Esportiu. Bueno, sobre el paper sona bé, però no sé si ens cal. Bueno, si ens cal. Tot benvingut sigui, no?
No, home, la figura aquesta de l'scouting sempre hi ha set. El que passa és que, bueno, a veure... Clar, jo no dubto de la capacitat, no? I a part, sent xinès, segurament que és quadriculat, és pencaire, és organitzat i tal. El problema és que el seu coneixement del futbol estatal, no sé fins a quin punt, dona com per fer scouting d'una segona divisió rep, no? Ja. El problema és que jo no dubto de la capacitat d'aquest noi, anava a dir aquest senyor, no, aquest noi, perquè té 23 anys. El tema és que fins ara la gent que portava scouting, bueno, pues era gent que feia molts anys que anava doncs, al camp del Sant Andreu, al camp de l'Europa, al camp de l'Ebro, al camp de l'Egea, a tot arreu, que ho tenia per la mà, no? Ara això, bueno, no ho sé, podrem veure com funciona. A mi em va sobtar moltíssim,
Ja.
Us ho dic. Però també entenc doncs, que bueno, el patrocinador és el que és, el vicepresident és el que és, bueno, i aquí hi ha una connexió xinesa evident al Lleida Esportiu des de fa anys, no? Primer eren jugadors, doncs ara està més a la vessant tècnica.
Qui és el vicepresident?
El
president d'abans.
de sponsor, bueno, secretari, no, no, vicepresident, ah. Sí, sí.
Jo ho sento, és que l'estructura del Lleida Esportiu, amb aquells campings que van dir, amb aquella entrada de capital, que jo sí, parlàvem sí, d'unes sí, xifres eh? Altíssimes, no em quadra amb el Quebec. No dic que no ho sigui, dic que no em quadra amb el Quebec. Potser això forma part d'un pla a més llarg termini, espero que sigui així. Però no ho sé, no ho sé. Bueno, Vanessa, vosaltres no teniu la figura del scouting, no?
No, ens el fem nosaltres. El fem... vale. Home, clar, pues, amb vídeos que hi ha a internet... Pues,
ah.
El scouting és l'entrenador.
Bueno.
No, home, clar, però tu tens un entrenador que té els ous pelats, que se coneix tots els equips, se coneix totes les categories... Sí,
ja saben, ja sap com vindran sí. a jugar, Vanessa, ja...
Clar, el Carlos Oca, què li has d'explicar?
Sí, però les plantilles canvien cada any.
Home, ja.
El scouting important, però que em refereixo que bueno, els esports minoritaris busquem alternatives.
No, que sí, i afortunadament amb les noves tecnologies n'hi ha. Escolteu, que arribem a les dues. Com sempre, un plaer d'escoltar-vos. Gaudiu del dia festiu, si podeu, i de la fira, que estarà muntada de dijous fins a diumenge. Albert Square, Xavi Pérez i Vanessa Ortega, una abraçada gran.
Gràcies, igualment.
Adéu. Vinga, va, que ens n'anem a les dues de la tarda. Segueixis ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Soc el Ricard Álvarez i et dic que demà hi tornem des de Lleida a les 12:20 fins a arribar a les dues. Bon dilluns.